La caravana, amb Joan Trias.
Passen 9 minuts de les 5 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem amb la visita d'un dels concursants més populars del talent show Eufòria, Núria.
I estem parlant de ni més ni menys que de Dues TV.
La seva passió pel món de la música li ve des de ben jovenet i pot presumir d'haver pujat als escenaris de diferents sales de Catalunya, així com també en molts festivals. Això sí, el verdader trampolí de la fama a la seva trajectòria musical ha estat el seu pas pel talent show Eufòria de TV3, on, tot i quedar a les portes de la final, l'ha convertit en un dels concursants més emblemàtics de l'espai televisiu. Gràcies a aquesta experiència, l'Edu s'ha consolidat com un artista de cap a peus i el seu carisma i personalitat l'han portat a actuar sobre l'escenari del Festival de Pedralbes o Festival Sons del Món, entre d'altres. I avui, per fi, pot dir en veu alta que la seva primera cançó després del seu pas per Eufòria ja és una realitat. Avui Edu Esteve ens presenta aquest primer tema, La Primavera.
Edu Esteve, molt bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Clar, ara li anava a dir, Edu, quina energia desprens quan dius hola, què tal, bona tarda, però clar, escoltes la música i dius la mateixa energia.
Sí, una mica sí, bueno, és això el que em representa una mica, no? Una mica el power.
La primavera, què? Com surt això?
Re, doncs surt, va néixer de... Un dia em vaig anar a composar amb l'Adrià Sales, de La Pegatina, a casa seva, i em va dir, escolta, tinc una cosa molt, molt xula, i crec que hi ha alguna cosa divertida allà. I m'ho va ensenyar i va ser espectacular, o sigui, no sé, tenia molta màgia tot. I res, vam començar a treure la melodia, a treure lletres, i quan vam acabar va ser tot superfàcil. Aquella tarda va fluir tot, va ser superfàcil.
Sí?
I treballar amb l'Adrià és un luxe.
Això t'anava a preguntar, com és treballar amb l'Adrià Sales?
És un luxe, tio, és un luxe. És molt intel·ligent, és superhumil a sobre... Sempre t'ajuda amb tot. Me'n recordo que el dia de la Mercè, que va actuar ell amb La Pegatina, ens va dir de pujar, fins i tot, de cantar Mari Carmen.
Home!
Allà. I, no sé, és un superproper, ho fa tot molt fàcil, és un crac, la veritat.
Començar amb ella al món de la música és un privilegi, suposo, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo és que encara estic flipant, la veritat. O sigui, no...
Ara parlarem, de tot el que t'ha portat fins aquí, però...
És a dir... És el cantant de la Pegatina, tio. Jo, de tota la vida, festes majors és La Pegatina, saps? I trobar-me amb ell i anar a casa seva i composar, és un somni.
Anem a fer-te una mica la punyeta. Quantes vegades t'han dit, hosti, la primavera està molt bé, però clar, a l'octubre...
Sí, sí. No, saps què dic jo? Que llavors a l'hivern trauré la cançó de l'estiu. I ja està, ja ho tenim tancat.
La Primavera, de veritat, és un single que ens envolta d'una sonoritat pop country amb matisos electrònics que ens porten directament a la pista de ball. Per què el pop country?
Bueno, va sortir així, no?, la cançó. És una mica nostàlgia, també, no? Jo el que volíem tractar amb l'Adrià quan vam estar escrivint la lletra era doncs el moment de que si tu tens un somni no t'has de quedar quiet i has d'anar per ell, no? I t'has de moure, no quedar-te a la zona de confort. I llavors... D'aquí ve la lletra de la cançó, no? No sé on em trobarà la primavera perquè realment, si vull aconseguir el meu somni, és moure'm.
Mira, ara deies una mica la lletra de la cançó. No sé on em trobarà la primavera, sempre contracorrent, ningú m'espera, no sé on em trobarà la primavera, sé que sóc com el vent, no hi ha manera de quedar-me quiet. I ets una mica així?
Sóc una mica així, sí, no puc parar. Fa un mes vaig tindre un problema de salut que vaig haver de parar totalment. Però això... Sí.
T'has bé, però ja?
Sí, sí, estic de puta mare.
Parlava del gènere musical d'aquest tema, però és el gènere musical amb el que més t'hi representes o més et sents còmode?
Bueno, jo crec que m'agrada provar coses, m'agrada ser una mica així versàtil, i crec que és un gènere interessant. M'agrada molt el pop, ho he dit molts cops, i la veritat és que m'agradaria moltíssim, no?, establir doncs, aquest gènere amb mi, la veritat, m'agrada.
Estem parlant avui d'aquest single que ha vist avui la llum, La Primavera. És clar, en el camí trobes reptes que cal superar, però amb iniciativa tot és possible. Com afronta? Com afrontes tu, Edu, els reptes?
Doncs, sí, ja cada un...
A veure, no, tu és... expliques, abans em deies, tu expliques, em truca l'Edu Sales, no?
L'Adrià Sales.
Sales, i em diu, escolta, que tinc un tema, farem una cançó sí. guapa i no sé què.
Sí.
Hòstia, ojo. És el que deies tu, eh?
Impressiona.
Algú de la pegatina. Com afrontes tu tot això?
Sí, no, és intentar ser el més natural i transparent possible, el més humil. És que és el que m'han ensenyat a casa, al cap i a la fi, no? Treballar en equip i ja està, i llavors tot surt bé. Sí, no sé, jo treballo així. No sé.
Aquest single formarà part d'un àlbum, d'un EP, com va això?
No ho sabem encara, no sabem què farem. Primer de tot, doncs, anirem traient cançons i aviam què passa, no ho sabem encara.
Anem una mica al teu pas per Eufòria?
Vinga.
Què? Quina imatge et ve al cap quan escoltes coses d'aquestes?
És superguai. És superguai. És com tornar enrere. Sí? És superguai. I a sobre va passar com tot superràpid. Va ser una experiència de... molt efímera. Obrir i tancar els ulls.
Déu-n'hi-do el que va durar, no? Quan va ser?
Van ser com unes 13 setmanes, una cosa així. Però realment estaves tan posat allà dins que era... va passar volant i era tan intens tot... I em poso aquesta cançó i bueno, quan l'estava escoltant estava rient ja, saps? És superxulo.
Va arribar algun moment en què hòstia, sortir de casa costava? O...
no.
Com ho has gestionat, això?
No, jo bastant bé, perquè allà a Badalona, no sé, hi ha molta gent, no? I res, agafaves el tren i anaves cap a... Sí que és cert que a mesura que anava passant el programa, doncs potser t'anava a parar més gent, no? Però... Mm. Però al cap i a la fi, que et pari la gent és un símbol de que estàs fent bé les coses i que els hi agrades, i és com un premi, no? A mi m'agrada fer-me fotos amb tothom, no sé, és un premi. Llavors, que la gent et vegi i digui, hòstia, mira l'Edu, tal... A mi, o sigui, estic superorgullós. No?
Clar, que la gent et vegi i digui, hòstia, mira l'Edu, deu ser guai, eh? Però fotre't en un concert dalt d'un escenari, que la gent que en diu tu, què?
Això ja és... És una bogeria. No sé, és increïble. És el que més m'agrada, realment, perquè allà veus, de veritat, les persones, les emocions, com ho estan vivint. I el Covid ens ho va matar molt, això, però per sort ara ho estem sortint un altre cop i es pot fer tot, pràcticament.
Estàs fent un balanç brutal d'Eufòria. Per tant, entenc que Eufòria t'ho ha donat tot.
Bueno, ja venia molt treballat jo a casa, la veritat. Òbviament, Eufòria ha sigut una plataforma on ens ha ajudat a donar molta visibilitat a cada un dels concursants, no? Però jo des d'abans ja venia treballant i picant pedra, que és... Bueno, jo sempre ho he fet, no? Això, treballar. I Eufòria ens ha ajudat a aquest impuls, no? Que et falta per acabar d'ensenyar tot el que tu tens dins.
Clar, si fossis un... anava a dir un concursant d'Eufòria normal, ho és de normal, però si fossis un concursant d'Eufòria normal, fent el camí normal que feien els concursants, et preguntaria com va sortir d'Eufòria i què va ser allò per tu. Però clar, què va ser la...
vaig viure tot.
Què va ser la repesca?
Jo vaig viure tot. Mira, em van expulsar la setmana, crec que era la Gala 6, I aquella setmana jo feia 2 anys de la mort de mon pare i no estava en totes les meves condicions. Però no és excusa, tampoc. Però bueno, no estava gaire fi. I llavors va ser, hòstia, estic fora. Em van fotre fora. I amb tots els 8 que quedàvem, doncs era com amb els que tenia bastanta més relació perquè estàvem allà dintre encara, no? I de cop i volta em veig fora amb els altres 7, no? Uh-huh. O 8, no sé, no me'n recordo ara mateix. I llavors va ser un... hòstia, he de gestionar això. Bueno, el meu psicòleg va fer l'any, va fer el mes, i bueno, jo crec que es pot jubilar, tio. Perquè va ser una bogeria d'emocions.
Em deixes entrar una mica en aquest terreny més personal?
Claro.
Em dius, falta'm un pare, i jo encara sóc Eufòria, no?
Sí.
És així? Tu has de seguir el concurs. Com ho fas, això?
Sí, a mi quan em van fer fora, a la Gala 6, vaig dir, vull tornar a entrar, sí, no hi ha una altra opció. I la mateixa nit m'han donat la cançó i me'n recordo que vaig arribar a casa a les 3 o a les 3 i mitja de la nit, perquè acabàvem super tard, i em vaig fotre amb els auriculars al lavabo, a repassar la cançó, cantar-la, a les 3 i mitja del matí, d'un divendres. Bueno, pues això. O sigui, vaig donar-ho tot i vaig voler que em posessin també molta coreografia. No sé, vaig dir, all in. Si he de marxar, doncs que sigui per la porta gran. I vaig donar-ho tot, que és el que jo crec que mon pare voldria, no?
En un moment especialment dur és quan surt l'Edu més batallero, més guerrero?
Sí, potser sí. Quan veus que les coses s'estan a punt d'enfonsar, òbviament, a vegades també està bé enfonsar-te una mica, no? I és que sense enfonsar-te no sabries el que és el límit per dalt o tirar cap amunt, no? Llavors, bueno, a mi m'han passat coses que no són agradables per ningú, però... Però bueno, això m'ha fet més fort i ja està, i m'ha ajudat.
La passió de la música també et ve pel teu pare?
No, per mon pare em ve la passió pels esports. La veritat és que a mon pare no, la música no li agradava molt Michael Jackson, ens fotia cançons quan anàvem al Port de la Selva allà a l'estiu. Però no, a mon pare era d'esports, bàsquet, a tope, futbol amb el Barça i ja està, poques, a més, molts esports. Ell era professor d'educació física i res, i llavors jo tinc com sempre... Va ser com un professor per mi, tenia un professor a l'escola i a casa.
Tu fas alguna cosa d'esport o no?
Jo feia bàsquet.
Que en fas segur.
Sí,
però
jo jugava bàsquet fins l'any passat que vaig haver-ho deixar perquè estàvem als càstings d'Eufòria i llavors res, ho vaig haver-ho de deixar del tot perquè... No podia entrenar i si entrenava ja em trencava que se va el clàssic, que li passa. Que ja m'he trencat dos cops al turmell
no.
I se va el clàssic que se la fot i ha de sortir al plató amb la cadireta de rodes. Pues no. Vam dir, parem.
Va, seguim parlant d'Eufòria perquè ara fa gairebé un mes teníem precisament a la caravana Ràdio Estel dos concursants d'Eufòria, teníem a l'Estela i en Joan Liaño. Ells ens van dir que si no hagués existit Eufòria ara mateix no s'estarien dedicant a la música. Et va passar una mica el mateix o no?
Sí, la veritat que sí, perquè per mi era l'últim any que jo doncs, ho posava tot per la música perquè ja havia invertit com molts diners i no veia el retorn, la veritat. I vaig dir, pues mira, aquest és l'últim any, perquè també volia marxar de casa, volia fer com la meva vida, no? I vaig dir, pues la música la deixarem com un hobby i ja està, i a les tardes ja farem alguna cosa. I de cop i volta surt un programa, un càsting de TV3 de cantants. I dic, bueno, m'apunto, va. I re, van així. I llavors, pues mira.
Recordes el càsting o no?
Sí, collons. I tant. I tant. Va ser increïble. Va ser molt emotiu, la veritat. Anar passant les fases. Jo me'n recordo a la fase final que veia tothom. Aquí a Catalunya tenim una gran base de teatre musical. I veia tothom. Sí, un montón d'aspirants que eren uns cracs. O sigui, tenim unes bèsties d'artistes aquí a Catalunya, que és històric. I clar, fotien a ballar, es fotien a cantar, fotien de tot. I jo, que no sabia ballar. El primer dia l'Albert Sala diu... ens van separar per grups. I el primer dia l'Albert Sala diu... hi ha algú que no sàpiga ballar, que no hagi fet mai una classe de ball? Aixequeu la mà. I érem... 4, vale? I jo era un d'ells. I vaig dir, ai, mareta, la que em caurà. I res, pues imagina't. Jo no m'ho esperava. Me'n recordo trucar a la meva família i dir-los el primer dia, crec que em foten fora perquè aquí...
Doncs sort.
Aquí hi ha gent amb molt de talent. I és veritat, eh? Hi ha gent aquí a Catalunya amb molt, molt de talent.
Ara em parlaves de l'etapa dels càstings i em traies el darrer, eh? Però recordes el primer? La primera vegada que ets amb aquella cua llarguíssima.
Sí, això va ser increïble també. Feia molt de fred, recordo que era... Crec que era desembre. I era... Hòstia, se m'està fotent la pell de gallina. Me'n recordo que estava... O sigui, anant a les 10 del matí, una cosa així. I entraves i, clar, no sabies a qui et trobaries allà. Bueno, jo no tenia ni idea. I vaig cantar la cançó d'una de Bruno Mars. Després vaig cantar una del Nil Moliner. No, la de mon pare, després, la segona. Els vaig preguntar si podia cantar una de mon pare i llavors el Dani Anglès em va dir alguna mogudeta i vaig cantar Bailando del Nil Moliner. I res, quan em van dir que sí, clar, així és que em torno boig. Jo és que vaig amb el cor pel davant, és que se me'n va. I vaig fotre'm a córrer com un animal per allà. I tothom estava com a la fila i jo corrent. I, deixa el micro! Ai, sí, perdó! I m'ho vaig emportar el micro. Bueno,
escolta, com saps, hi haurà temporada 2 sí. d'Eufòria. Segurament d'aquí pocs dies o ara mateix hi ha gent amb unes cues fent càstings.
Sí,
què
sí,
els diries a tota aquesta gent?
Doncs que ho visquin al màxim, que siguin ells mateixos i que tot anirà bé. I sí, a mi m'han dit molts cops que no i a vegades doncs, això et fa seguir treballant encara més fort. Si per algun cas els diuen que no, doncs que segueixin treballant, perquè si de veritat és el seu somni, doncs que lluitin per ell. I si els diuen que sí, pues, endavant i a viure l'experiència, que és l'hòstia. La veritat.
Eufòria, la primera temporada, la primera vegada que s'ha fet, jo crec que ha servit de dues coses. La primera, la deies molt bé, que és per veure una base musical increïble que tenim al país, i la segona, déu-n'hi-do la de drets que s'han reivindicat.
Hòstia, sí, tu diràs.
Ha estat brutal, sí o no?
Tu diràs. Jo he après moltíssim, moltíssim, de la llum, del Joan. Molt, tio, molt, molt, molt. Vaig entrar sent una persona i vaig sortir sent una altra, totalment.
Surts amb menys prejudicis?
Total, total. O sigui, em van ajudar moltíssim a entendre'ls perquè, a part de ser... I és que són molt joves a sobre, no? Però és que es comuniquen molt bé, tio. Jo crec que aquesta època que estem visquent ara, els joves tenen el poder... Joves tenim, no? Una mica el poder de la comunicació. Hem guanyat moltíssim. I es poden dir qualsevol cosa amb respecte, però pots dir-ho. Qualsevol cosa, no? I hòstia, aquesta és una de les coses que m'emporto d'Eufòria i dels meus companys, perquè la veritat és que ens ho dèiem tot davant del respecte sempre i l'educació, però aprens moltíssim.
Gai, parleu tots o no?
Sí, amb alguns més que altres, tenim el grup allà i anem fent quedades perquè ens conviden a obres de teatre i coses així, i ens veiem algun dia d'aquests. Hem de fer un cierre de... Una festa, un dinaret.
Privada, eh?
Privada.
Suposo que el que més molesta de participar en un talent show d'aquests, o una de les coses que més molesta, entenc, són aquestes baralletes entre fans a través de Twitter i tot això. Com ho has viscut, tot això?
Sí, mira, nosaltres el tema de mals comentaris i coses així, la primera gala ja ho vam veure, i estàvem en el grup tots i vam decidir no enviar res. I deixar el Twitter a banda, tots, perquè Twitter sí que és cert que és una xarxa social amb molt de poder informatiu, però també és, bueno, jo sempre ho dic, no? És com la xarxa social de l'odi, perquè allà tothom va a saco i molta gent s'amaga darrere un perfil que no hi ha ni foto i aquells comentaris fan mal, no? I tothom són persones i ens afecten, òbviament. Però des del primer dia ho vam tindre clar. Twitter... Tanquem, no llegim res i seguim el nostre, que al cap i a la fi, segurament la persona que escriu aquell tuit o aquell comentari està a casa seva al sofà i s'aixeca i se'n va a la cuina i ja s'oblida d'aquest comentari. Per nosaltres és difícil, no?
Us afectava això personalment o no? Encara que això, que ho volguéssiu
no,
apretar, però...
És que hi havia... O sigui, no miràvem ja els comentaris. Sí que ens arribava algun cop algun comentari de persones i tal, però intentaves passar, perquè al cap i a la fi ningú està allà a part de nosaltres i ningú sap el que estem vivint i ningú sap les nostres històries realment, perquè el programa només sortia un minut i mig d'aquella setmana o dos minuts, no?
Tens una mica aquesta sensació, Edu, que la gent et veu per la tele i sembla que et conegui de sempre i tot
sí,
el que et passa per dins?
Sí, això sí. Sí, però bueno, és normal. Jo també, o sigui, quan mirava la tele i veia persones que sortien a talent shows i coses així, jo també pensava que, rotllo, hòstia, et conec com si de tota la vida, saps? Però realment no coneixes i ells no saben qui ets. Llavors, és una mica... Però bueno, o sigui, t'acostumes. És normal, o sigui, jo ho entenc. Jo ho entenc perquè hi he estat a l'altra banda, també.
Si parlem d'Eufòria, hem de parlar d'un format en català. Tu ets un paio reivindicatiu. Caldria un format, un talent show
sí,
català,
sí,
per
sí.
fi, no?
Sí, sí, sí. I a part està molt ben parit. Molt ben parit. Des de la selecció del... Ja no només dels concursants, sinó de tot l'equip. És que érem un equip, tots anàvem a una. I el que has dit abans de reivindicacions, tot. És que...
Us esperàveu aquest èxit tan bèstia?
No.
Clar, és que, perdona, eh? Vull dir, heu omplert dos Palau Sant Jordi, que són 30.000 persones.
Sí, sí.
Pel cap baix.
No ens esperàvem, no ens esperàvem. Recordo que els primers dies ens deien, no sabem com anirà, potser la gala 2 hem de tancar, però bueno, a veure què passa. I però va anar superbé. I la gent ho va agafar amb moltes ganes perquè era un programa nou, no s'havia fet mai, i això, tio, no sé, la gent ho va agafar amb moltes ganes. Recordo que em trobava famílies pel carrer i em deien gràcies perquè tenim un dia, una estona a la setmana per estar amb els nostres fills i veure Eufòria i estar tota la família comentant Eufòria, no?
Clar, clar, clar. Ara et deia jo, quan entrava a l'estudi l'Edu, li deia... segurament, perquè m'ho diuen molt els de l'equip del programa, que tots són molt jovenets, jo sóc el boomer del programa, no? Però segurament és molt intergeneracional, Eufòria, perquè jo he estat molt fan d'Eufòria.
Sí.
I, hosti, això, no? Juntar-se a la família i comentar és un uau.
Sí, sí, sí. Bueno, el programa ha tingut aquest poder i la gent ho ha agafat... És que s'ha tractat molt bé, amb el Miki, també, presentador, amb la Marta Torné... amb els coach, és que estava tot molt ben tractat, no? I crec que tot l'equip anàvem a lo mateix, no? A intentar fer-ho el millor possible perquè triomfés el programa, tot, no? I hem anat tots a una, i així ha sortit bé.
Abans et parlava del Palau Sant Jordi, què ha estat per tu el Palau Sant Jordi?
Buah! Fuà, aquí sí que se'n fot la pell de gallina, eh? És, bueno, és molt fort, o sigui, és que no... Mai, jo crec que mai ho assimilaré, saps? No sé, veig vídeos i dic qui és aquest, saps? Que és que no, és increïble, no sé, estar al darrere de les pantalles a punt de sortir, que tothom, que 17.000 persones es fotin a cridar i tu amb els inerts posats, que els inerts són els auriculars que portem per escoltar la música, que realment no sents absolutament res, però 17.000 persones cridant, ja et dic jo que les sents, però les notes a sobre,
sí, eh?
Saps? Buah! I, no sé, va ser molt fort, va ser molt fort. I tots els missatges, la gent amb pancartes, d'ànims...
La teva força de dedicar-te ara al món de la música et fa possible pensar tornaré a fer un Sant Jordi?
Jo, és un dels meus somnis, la veritat. Omplir un Sant Jordi jo sol. Sí, sí. Sí.
Uau!
Sí, sí. Bueno, per somiar, no? Jo intentaré fer tot el possible, però sí, sí, la veritat és que sí. A mi m'encantaria, perquè va ser una experiència brutal.
Parlàvem d'Eufòria, ara torna la temporada 2 d'Eufòria, no t'ho he preguntat, no sé com està la cosa, no tinc ni idea de res, i no sé si et fots amb un jardí o no, si ho dius o si no ho dius. Si a tu et truca ara Eufòria i et diu, escolta, Edu, participa fent alguna coseta a la temporada 2, què?
A mi m'encantaria.
Sí?
Sí, la veritat és que sí, m'encantaria. Però de moment...
N'he hagut
trucada. Ara ja sé que ser el teu un nou àngel. Ara ja sé com és per dins l'infern. Em podràs veure des de l'aire. No deixaràs que se m'emporti el vent. Sé que els colors...
Un nou àngel, eh? Què?
Bueno,
ara he fet de Jesús Quintero una mica.
Què? No, res. És la cançó que vaig escriure pel meu pare la setmana que va marxar. Recordo escriure... Bàsicament, vaig agafar el mòbil i estava estirat al sofà i vaig començar a escriure. No hi havia ni melodia ni res. I vaig començar a escriure tot el que se'm passava pel cap, perquè volia treure tot el que tenia dintre. I notava com que ningú m'entenia i dic, he de treure això, tio. I... Uf, fa molt que no ploro, eh? I uf, se m'està anant la castanya.
Mira, farem una cosa.
No.
Només vull preguntar-te com aconsegueixes combinar l'Edu més rocker, més més enèrgic, més vital, amb aquest Edu molt més sensible. Per ara ens estàs explicant tot això i, hòstia, t'emocionaves, és absolutament normal, eh? Però com combines aquestes dues facetes? Perquè, clar... És molt bèstia. És un blanc i un negre.
Sí, és un blanc i un negre. Sí, sí. No ho sé. Des de sempre he estat, pues això, molt, realment molt sensible, però em feia com... Era com... Feia com cosa, no? Mostrar també els sentiments, no sé, hi havia aquest estigma de... Sigues fort, sigues dur, no ploris mai i tal.
T'ha ajudat a Eufòria, això, també?
Sí, collons, i tant.
Sí, eh?
Sí, 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 sí. A ser totalment transparent, i si s'ha de plorar perquè s'ha de plorar, perquè et surt, doncs plores, i si s'ha de riure, doncs rius. I ja està, tots són sentiments, i si els has de treure perquè et ve de gust treure'ls, doncs els treus.
Anem a reivindicar una coseta i anem a fer una mica de conya, va. Vinga, Edus TV.
Edus TV.
Cago en tot ja, eh?
Gràcies.
No, és una mica així, cago en tot? Sí. Quantes vegades et diuen Esteve, sempre?
Esteve, sempre, sempre. Però des de petit. A l'escola també. I mira que el meu pare era profe de l'escola i em seguim dient Esteve. I dic, per què no el coneixes? Si és mon pare, Albert Esteve, tio. Sí, sí, és Edu Esteve, la veritat. I molta gent em diu Esteve, òbviament, perquè no... En català, pues, sempre tires cap a l'interior, no? Vull dir-ho? Però sí, sí, Edu Esteve.
On et veiem properament, va?
Doncs mira, properament tenim data confirmada que vaig haver de cancel·lar un concert a Ascó, que va ser a l'octubre, el 10 d'octubre, i l'hem posposat. Això és primícia, eh? Jo encara sí? no ho he ni anunciat, això.
No ho anuncies aquí, a Ràdio Estem. Aquí. Per això estem.
El proper 26 de novembre, sí? A Ascó, al poliesportiu d'Ascó, a les 11 de la nit.
Què tu?
Estarem allà.
Tens més segur.
Actuant. No, només tinc aquest de moment.
Sí?
Confirmat aquest.
Va, confirmat, només el deixem aquí. No et vull collar més.
No, què va, què va.
26 de novembre, Ascó, el podeu veure, aneu-lo a veure, que val molt la pena, de veritat. Edu, esteu un plaer, de veritat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Merci.